Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julve. El ministre en funcions d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, es posiciona al costat de Pedro Sánchez després de les declaracions dels exdirigents socialistes Felipe González i Alfonso Guerra carregant contra l'amnistia. Són declaracions als passadissos del Congrés dels Diputats.
Muy claramente que lo que hay que pensar más allá de tener razón o no es quién se beneficia de cuanto dices y haces. Y si el beneficio va para el adversario, pues es evidente que no dejas bien a los tuyos.
I qui també ha reaccionat a les declaracions de Felipe González contra l'amnistia amb referències als GAL és l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. En un missatge a la xarxa X, l'antic Twitter, ha apuntat que les seves declaracions l'únic que fan és atiar la confrontació amb l'expressió «Hi ha polítics que fan pujar el preu de la calç viva». I encara en política, Esquerra i Junts celebren que el Congrés hagi aprovat aquest dijous la llei perquè es pugui parlar català, euskera i gallec a la Cambra Baixa. Les diputades Montse Bassa i Pilar Calvo, respectivament, celebren que finalment la mesura s'hagi aprovat amb els vots a favor de la majoria progressista.
I si avui parlem la llengua catalana aquí, i si encara és viva a la nostra terra, és gràcies a tota aquesta gent que durant segles han après i transmès la llengua catalana en la clandestinitat.
La darrera vegada que vaig intentar fer tot el discurs en català en aquesta cambra, vaig acabar expulsada. Gràcies, presidenta. Passi el que passi en un futur, avui fem història.
I, per cert, com a anècdota, una diputada del Partit Popular per Orense ha votat a favor de l'ús de les llengües cooficials en contra de la disciplina del partit. I encara sobre llengua, 7 de cada 10 catalans estan a favor que el català sigui idioma oficial a la Unió Europea. Així ho recull l'enquesta publicada avui pel Centre d'Estudis d'Opinió. Pau Massí, bon dia.
Bon dia. 2/3 dels catalans volen que es pugui parlar català a les institucions europees, una dada molt superior al 16% que ja està en contra. El suport és total entre els catalanoparlants i també estan d'acord més de la meitat dels ciutadans que tenen el castellà o un altre idioma com a llengua pròpia. Per partits hi estan àmpliament a favor els votants de la CUP, Junts, Esquerra i els Comuns. També més de la meitat dels votants del Partit Socialista i de Ciutadans, i només hi estan en contra els simpatitzants del Partit Popular i Vox.
Moltes gràcies, Pau. I encara precisament sobre els partits independentistes, partits i entitats han convocat una manifestació unitària amb motiu del 6è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, el pròxim diumenge 1 a les 6 de la tarda, a la plaça de Catalunya de Barcelona. Sota el lema Defensem l'1 d'octubre, el Consell de la República, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i també la Intersindical han fet una crida a partits, institucions i també ciutadans a aprofitar la debilitat de l'Estat per aconseguir l'amnistia i autodeterminació. L'acte estarà presidit per l'expresident Carles Puigdemont. Les organitzacions han insistit en la unitat de l'independentisme i s'han mostrat confiades en que no es repeteixin escenes com les de l'any passat, quan l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, va ser escridassada per un grup de manifestants. I una darrera informació abans dels esports. La Fiscalia ha avalat per primera vegada que s'investigui les tortures de la policia franquista, el sindicalista Carles Vallejo, a la comissaria de Via Laietana. Vallejo va presentar una querella contra 6 policies nacionals per crims contra la humanitat i tortures en aquesta comissaria durant els anys 70 mentre estava detingut. En un comunicat, el Ministeri Públic recorda que la nova llei de memòria democràtica imposa a l'Estat el deure d'investigar les possibles violacions del dret internacional en matèria de drets humans i dret humanitari que s'haguessin produït durant la Guerra Civil i el franquisme. Ara són la 1:04. Cop d'ull a la informació esportiva, Mana Closa.
En clau blaugrana, d'aquí a pocs minuts ha de començar l'acte de renovació d'Alejandro Valde des de la ciutat esportiva Joan Gamper. El lateral de 19 anys firmarà per 5 temporades ampliant contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2028. La clàusula de rescisió és de 1.000 milions d'euros. I a 2:15, a pocs quilòmetres de Sant Joan d'Espí, l'Espanyol farà oficial el retorn de Víctor Ruiz després de 12 anys. L'acte de presentació es farà a l'Stagefront Stadium. Víctor Ruiz, que firmarà per una temporada, ha passat per les files del Nàpols, el València, el Villarreal, el Besiktas i el Betis. En tenis, també a aquesta hora ha de començar el partit de quarts entre la barcelonina Rebeca Masarova i la polonesa Magda Linet, el torneig de Guangzhou de la Xina, i aquest migdia Lídia Valentín, la triple medallista olímpica en halterofília i dues vegades campiona del món, ha anunciat la seva retirada. Lídia Valentín es retira als 38 anys després de penjar-se 19 medalles.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà a les 2 a l'Estel migdia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Vinga, va, 7 minuts que passen de la 1 del migdia i a aquesta hora saludem a Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. Ja ho sabeu que ens connectem a través de Twitch amb el seu usuari @rafalaguna amb dos os perquè el pugueu veure, perquè pugueu veure tots els videojocs que ens recomana. Rafa Laguna, què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bones, com estàs? Com estàs? Aquí estava parlant justament del que parlarem ara amb el meu xat, perquè és un tema d'interès, sobretot últimament.
Ui, el teu xat, espera't, que comença a treure fum. Mola des d'Andalusia, des de Barcelona, des d'Albacete, des del Maresme, des de Mallorca, des de la Torre Glòries, que no treballen a la Torre Glòries, o què passa? Des de Vigo, des d'Elche, des de Requena, des de Madrid, en fi, des de Lima, Perú, des de Sabadell, Tenerife, en fi, mira, hi ha un que viu a la Vila del Tingüí.
Hi ha un que és molt exòtic i viu a Matalascanyes.
També. Mira, i des d'Argentina. En fi, no paren. M'encanta això. Escolta, Rafa, de què ens parles avui?
Mira, avui volia parlar-vos d'una cosa que vam parlar unes setmanes, que va ser del porting, és a dir, el portar el teu joc a videoconsoles. Poder tindre els teus videojocs, els que tu crees, a una videoconsola. I, com dic, aquest tema és un tema molt parlat avui dia perquè jo col·laboro amb un projecte que se'n diu Godot, que és un motor de desenvolupament de videojocs, obert, multiplataforma i tal, que, com veurem més endavant, per temes de contractes, no pot tindre port obert per consoles, ¿vale? Però ara veurem per què és i d'on ve tot això, d'aquestes restriccions i aquestes coses.
Mira, de fet, tens un usuari que diu Bon dia, ràdio i godoteros.
I godoteros. Doncs mira, precisament avui parlaré de per què avui dia qualsevol, entre cometes, persona pot fer un joc per consoles i quines eines necessitem per poder fer això.
Val, Rafa, abans de continuar. Qualsevol persona, què vol dir? És a dir, jo no tinc ni punyetera idea de fer un videojoc.
Exactament, per això he dit qualsevol persona ja ha fet aquesta entonació i ha intentat fer cometes a l'aire per a la gent que m'està veient.
Val.
Doncs qualsevol persona significa... qualsevol persona que tingui coneixements de programació i, bueno, de fet, qualsevol persona que tingui coneixements de programació pot fer un joc per consoles avui dia.
Val.
El problema és que, clar, quantes més eines que ens ajudin a fer el joc, millor. I com vaig explicar la setmana passada, existeixen el que se'n diuen els motors de videojoc.
Val.
Els motors de videojoc fan una abstracció bastant potent en quant a la lògica i els problemes tècnics que poden haver-hi per tu fer un videojoc, perquè hi ha moltes coses de matemàtiques, temes de com funciona la màquina, temes d'algoritmia complexa i coses d'això, que els motors, doncs, t'ho estalvien i tu només has de pensar com vols que sigui el joc i programar la jugabilitat.
Val.
He resumit molt, perquè, sincerament,
ja m'imagino,
sempre
ja.
Tècnics, però la idea és aquesta, no? Llavors, tu, si saps programar o tens una eina d'aquestes, pots fer un joc per consoles. Cosa que, com ara veurem, doncs, sempre ha estat molt difícil. Uh-huh. Al llarg de la història dels videojocs han aparegut al mercat molts dispositius on tu pots fer programes. I, per tant, si pots programar, pots fer jocs.
Val.
És això. Així sempre, i dona igual, per petit que sigui la màquina, per poca memòria que tingui, algú farà un videojoc per a aquesta màquina. Uh-huh. Durant els anys 80, eren molt comuns els microordinadors. Microordinadors com el que ensenyo en pantalla, un ZX Spectrum. Aquest va ser el meu primer ordinador. De fet, m'aixeco un momentet. Això és molt poc de ràdio, però...
No pateixis.
El ZX Spectrum és aquest ordinador que tinc aquí a una bossa. El meu primer ordinador, molt petit.
Per la gent que, per la gent que no ens estigui veient, Rafa, el que m'està ensenyant en Rafa ara mateix com a microordinador és el que jo entendria com un teclat.
Sí, avui dia tu això ho veuries i dius, això és un teclat d'ordinador. Sí. Doncs no, és tot l'ordinador.
Val.
Eren màquines, els microordinadors eren màquines molt senzilles que les podies connectar a la televisió i doncs donaven senyal de vídeo de tal manera que tu podies escriure, podies fer gràfics i tot això. I diguem-ne que si ho comparem a una màquina d'avui dia, això és més de 10 milions de... No, un milió de vegades més lent. ¿Vale?
Un perquè milió de vegades més lent.
Sí, perquè té... un milió de vegades menys memòria.
Sí.
La velocitat, parlem de megahertzos, ja parlem de gigahertzos i molts processadors, és a dir, mil vegades més la velocitat, però encara que poguéssim dir números d'aquests, que és mil vegades més potent, realment, avui dia els ordinadors fan tantes coses que tu podries fer córrer una màquina d'aquestes dintre del teu ordinador milers i milers de vegades. Imagina't si... la diferència de potència era tan gran.
Que
bèstia. És que és molt bèstia, és absolutament bèstia. No només parlant de processadors, sinó de gràfics, de so i tot això. Per això dic que és un milió de vegades, si us ho intento tot. ¿Vale?
Uh-huh.
Doncs, clar, aquestes màquines, que era, per exemple, ZX Spectrum, o també existien els MSX, els Commodore, ¿vale? Als 80 van sortir molts microordinadors. Uh-huh. Poca memòria, però que només amb una televisió ja podies fer cosetes. Què passa? Que a Espanya... en aquesta època, en els 80, va ser, vamos, el més top mundial de desenvolupament de videojocs.
Estàs dient de debò?
T'ho estic dient de debò, i de fet, la setmana que ve parlaré d'aquesta època, que se'n diu, de fet es coneix com l'era daurada del software espanyol.
Val.
Perquè a Espanya, ja et dic, feien els millors videojocs i per aquest tipus de màquines. Però... No es feien jocs per videoconsoles, com la Nintendo NES o la Master System o coses d'aquestes que havien doncs, durant aquella època.
Val. Ara sé de què em comences a parlar, perquè jo tenia la Master System 2.
Tu tenies la Master System 2.
Sí, ostres, que venia amb l'Alex Kidd ja.
Alex Kidd, exactament. Tenies aquesta consola que poso en pantalla. Llavors, el tema és que aquestes consoles eren les grans desconegudes per la gran majoria de nosaltres, perquè per fer jocs per aquestes coses, doncs, eren caixes negres. I, clar, per què fer jocs per això, que a més ho portaven empreses japoneses, amb la qual cosa els espanyols, doncs, parlar amb aquestes empreses, doncs, era una miqueta difícil per distància, per idioma, per cultura i tot això, i, doncs, no sortien jocs per aquestes màquines.
Val.
Però, bueno, això és als 80. Als 80 també existien els PCs... però no eren tan populars, els PCs. ¿Vale? Ah. Els PCs eren una cosa més d'oficina. Què és el que passa? Passa el temps i molta gent que havia après a programar amb aquests microordinadors i tal, als 90 es passen al PC. El PC, els microordinadors desapareixen, són molt poc potents, i un PC, el més econòmic que et trobis, era molt més potent que aquests microordinadors. Ja en aquella època, t'ho imagina. Què és el que passa? La gent va començar a fer jocs als 90 per PC i les videoconsoles començaven a ser molt més potents.
Val.
Per exemple, existia la PlayStation. La primera PlayStation va sortir a principis mitjans dels anys 90.
Déu-n'hi-do ja el temps que fa. Rafa, abans de comentar totes aquestes consoles que anaven sortint, deixa'm preguntar-te pels no entesos com jo, per exemple, amb aquest microordinador que ens has ensenyat, és a dir, amb aquest teclat que es connectava a la televisió i podies programar un videojoc, jo podia fer un videojoc, per exemple, per una consola com la Master System?
No, aquest és el tema. És tan poc potent tu necessitaries per fer... Ara parlarem més tard, o sigui, us parlaré una miqueta del que necessites per fer un joc per una consola, però, en definitiva, sobretot en aquella època, tu necessitaves un aparell específic per aquella consola.
Val.
I t'ho donava l'empresa que feia la consola. A més, un microordinador com el ZX Spectrum o l'MSX no eren suficientment potents com per fer un joc com aquella màquina que tenia millors gràfics, més velocitat, almenys més velocitat en coses concretes, ¿vale? O sigui, el processament del so, d'alguns càlculs i tot això, i no era possible. Sí que és veritat que s'utilitzaven de vegades per fer la música, per exemple. Jo me recordo que els MSX, que he explicat abans, tenien un processador de so similar a algunes consoles de l'època, i s'utilitzava per compondre música, i després la passaven aquella al joc i el ficaven tot junt amb un PC.
Val.
¿Vale? Però, bueno, no, amb un microordinador poca cosa podies fer. Generalment tu feies el joc per aquest microordinador i potser un que s'assemblés i ja està.
Val, anem doncs, a mitjans dels 90 on apareix la PlayStation, per exemple.
La PlayStation, la Super Nintendo, que és una miqueta menys potent, és d'una generació anterior a la PlayStation, però el PlayStation, Nintendo 64, Sega, Saturn, consoles que ja tenen CD, ja tenen gràfics 3D o 2D amb molts colors i tot això... Els PC també estaven començant a ser una cosa molt popular als principis dels 90 i mitjans. Estaven començant a estar gairebé a totes les cases. Però, bueno, no tan gairebé com les consoles. I tot i això, la gent es dedicava a fer, sobretot la gent com doncs, els particulars, es dedicava a fer jocs per PC. Per què? Perquè el PC era molt més accessible i tu arribaves a les eines de desenvolupament molt fàcilment. Doncs podies comprar una tenda o les podies piratejar, ¿vale? Que és el que feia molta gent en aquella època, o el que sigui. Però les consoles encara eren unes caixes negres, que només si eres una empresa gran que havia contactat amb Sony, Nintendo, Sega o aquestes empreses, tu no podies ni saber com estaven fetes per dintre. Amb la qual cosa, durant els 90, també va ser molt difícil fer jocs per videoconsoles. Passem als anys 2000, i als anys 2000, doncs, òbviament, els PCs estan molt més extensos. Tenim moltes més consoles molt més potents. I tot i això, encara les consoles són caixes negres i no sabem com van, els 2000.
De veritat?
Però, sí, els 2000 no podies fer coses a la teva casa així com així.
Val.
Era molt difícil. Però, com dic, va aparèixer una cosa que ho va revolucionar tot, que és internet. Bueno, internet és des del 90, ¿vale? Però es va popularitzar al 2000. I als 2000 la gent compartia informació així de magatotis, saps? De com funcionaven aquestes màquines, de com funcionaven, no sé, màquines més antigues, sobretot avui dia trobes molta informació en màquines antigues i avui dia hi ha un mercat petit, però hi ha un mercat petit de videojocs actuals per coses les antigues. Hi ha gent que es dedica a programar avui dia el que no va poder fer als anys 80 o 90, que és fer jocs per a les seves consoles favorites d'aquella època. I avui dia pots comprar jocs nous i molt interessants fets per a aquelles màquines. Imagina't. És molt curiós. Però va aparèixer internet i, a part de compartir tota aquesta informació, van aparèixer els jocs web. Els jocs web que a tu, com a individu, et permetria fer un joc a casa teva i que arribés en un pispàs a tot el món. A tot el món. I, bueno, no sé tu, però, a veure, hi ha molta gent que potser ha perdut fins i tot assignatures de la carrera, dels estudis i tal,
sí,
per perdre el temps jugant aquests jocs vamos, vam ser un èxit, els jocs de web. Ho van revolucionar, com perquè en un moment podies accedir sense instal·lar ni tocar res.
Mira, hi ha un usuari del teu Twitch que diu minijuegos. Doncs allà en trobo jo.
Minijuegos. Minijuegos. Jo no. Jo aquestes coses...
Perquè tu ets més pro.
Jo, clar. Doncs, això què va fer? Que molta gent comencés a desenvolupar jocs d'una manera més senzilla, perquè les tecnologies web eren una miqueta més accessibles, i que fer-ho directament al PC, i no et dic per una consola, i la gent es va introduir a desenvolupar jocs amb les eines web, com dic, molta gent. Als 80 i 90 va començar, el seu primer impacte va ser amb el PC o amb els microordinadors, doncs als 2000 va ser amb la web. I què passa? Com dic, les consoles encara eren inaccessibles. Però, poc abans dels anys 2010, va aparèixer una cosa que també va canviar com funciona el mercat dels videojocs, i és els dispositius mòbils.
Bona aquesta demanda.
Els dispositius mòbils amb pantalla tàctil, potents, val? Perquè els dispositius mòbils existeixen des dels finals dels 90, i als 2000 sí que tenien videojocs, però fa ser als finals dels anys 2000 que van aparèixer els iPhone i els Android com els coneixem avui dia, amb pantalla tàctil, bastant potents, amb processadors gràfics potents, i clar, ostres, la gent es va donar compte que un PC normal i corrent podia fer un videojoc amb un aparell que semblava una consola en el fons, perquè al final és com un dispositiu a part, no? És com una consola que és un aparell a part. I el podia publicar i arribar molta gent en segons. Què és el que passa? Que això va fer que molta gent entrés al mercat, ja no per hobby, ja no per... al mercat de videojocs. Els mòbils van fer que, a més, apareguessin tipus de jocs que no existien abans o no eren molt populars, com els que se'n diuen els jocs casuals o hipercasuals, que són jocs molt senzills, que tenen una única mecànica, que fas una, només una cosa, i que, doncs, tu pots passar molt bé unes estones, o no, moltes, perquè, per exemple, Candy Crush, hi ha gent que val pel nivell 15.000, saps? O sigui, porta 20 anys jugant al Candy Crush, no, però 17 sí, potser, al Candy Crush, vale? I, clar, llavors, això ho va revolucionar tot. I les empreses de videojocs de consoles, que digui, les empreses de consoles no van reaccionar tan ràpid com les de mòbil. I, clar, van passar els anys, arribem a mitjans dels anys 2010, i aquí sí, comença a haver-hi una obertura de les empreses de videoconsoles, PlayStation 4, Xbox, la Wii ja començava a ser molt oberta per aquestes coses, Nintendo començava a obrir-se, entre cometes, molt oberta no, mai s'ha obert Nintendo, però començava a facilitar que la gent a casa seva, o els indies, que vam parlar dels indies fa uns dies, la gent independent o que petites empreses comencessin a publicar jocs a les seves consoles, i ja va arribar amb la Switch, per exemple, va arribar que doncs es va facilitar bastant que la gent pogués fer jocs per consoles, però vam tardar gairebé 40 anys d'indústria de videojoc perquè poguessin fer jocs per màquines que no siguin PCs o mòbils. Bueno, el mòbil és molt recent, però o mòbils. I és una llàstima, perquè això ha dut unes costums a la indústria una miqueta punyeteres, anem a dir-ho, perquè, clar, resulta que Nintendo i Sony tenen una batalla de secrets industrials. Yep. Això significa... Clar, clar, és a dir, significa que tu no pots, si tu fas un contracte amb Nintendo, tu no pots dir res de com funciona la Switch. No pots dir, és secret. I si fas un tuit dient no sé què i t'ho troben, et treuen la llicència de desenvolupament per Switch, et treuen tots els teus jocs i a sobre has de pagar una multa econòmica molt gran. És a dir, compta amb això.
I Déu-n'hi-do.
Llavors, i Sony... quart del mateix. Crec que Nintendo és una miqueta més accelerada, això, però no t'ho sabria dir realment. Però crec que més o menys, a nivell de secretisme, estan igual. Què és el que passa? Tot i això, avui dia, vosaltres podeu demanar a Nintendo i a Sony kits de desenvolupament. Mira, us ensenyaré ara... ara us explico què és. Perdona, anaves a preguntar?
No, digues.
Vale. Això que s'ho ensenyo en pantalla és una, com se'n diu, una Sega Dreamcast. La Sega Dreamcast és una consola que va sortir a finals just dels 90, principis de 2000, l'última consola que va fer l'empresa Sega. Sí. Una consola molt potent, tots les que la teníem, tenim un record molt bo, però va morir per un tema de competència. Sega ja no era competent en fer jocs i va fer gastos molt grans i es va desaparèixer la consola i les ganes de Sega de fer consoles. Però per facis una idea com és un kit de desenvolupament de Dreamcast, ara ho posaré i és, ara ho veureu, és com pues, un PC. És a dir, la consola és un aparell molt elegant, sabeu que té una forma molt bonica, xiquita...
El que ens està ensenyant ara en Rafa Laguna és com si fos una torre de PC amb la seva pantalla.
Exacte. Exactament, és un PC.
No és un PC, és una consola, eh?
No és un PC, això és un híbrid de PC i consola. Clar, pensa que la Dreamcast era una consola, com diguem-ne, més clàssica, no? Més, no era un PC, no era tal, era un hardware molt fet a mida.
Vale.
I el PC que tu necessitaves per desenvolupar jocs per aquesta consola era un híbrid, un PC normal i una consola d'aquestes. Clar, tu arribar a això és molt car, és molt costós, no pots fer-ho. Però avui dia, les consoles, la PlayStation i la Xbox, són PCs. Dintre tenen el hardware de PC. Canvia el sistema operatiu, canvia com funciona una miqueta, però són PCs. Ostres, llavors significa que si jo faig jocs per PC poden funcionar aquí? Més o menys de manera més directa. I la Switch és un tablet bastant potent per quan va sortir. Avui és un tablet mediocre, però té molts bons jocs perquè la gent... Clar, la Switch és molt poc potent. I hi ha tablets que, vamos, que són molt més potents. La diferència és que està molt ben optimitzada per jocs i encara se li pot donar una miqueta de vida.
Val.
Però, és a dir, torno a dir, vosaltres podeu fer jocs per aquestes màquines perquè el hardware avui dia no és molt diferent del que teniu a casa i, a més, les empreses faciliten aquestes coses. Tu, si ets autònom o empresa, li pots dir a Nintendo que et doni el kit de desenvolupament. Que no serà com això. Serà o un software o una consola com la Switch, i si és Sony, doncs una consola com la PlayStation i tot això. És a dir, amb la mateixa màquina i un software pel teu PC, tu pots comunicar el teu PC amb aquestes màquines i immediatament anar provant el que tu fas.
Boníssim.
Clar, clar, això facilita molt, però clar, també pot fer que si tu pirateixes aquesta màquina, desvelis secrets o fins i tot pirateixis jocs i no pot donar-ho a tothom. Llavors, si voleu fer jocs per consola, el primer de tot teniu que saber programar, el segon de tot teniu que saber com, a nivell tècnic, fer jocs per aquesta màquina, però encara que ho sabeu, jo, per exemple, ho sé, com funcionen aquestes màquines, no tinc l'accés a aquest hardware ni a aquest software encara. No ho tinc perquè tampoc m'interessa, t'ho dic, ara mateix. Ara mateix no m'interessa, en un futur ja ho veurem. I això, és a dir, no és tan complicat, ni molt menys, però has de passar encara per aquest filtre. Potser en un futur serà més obert. Fixa't que no he posat a Microsoft amb la Xbox.
Clar,
aquesta equació. Microsoft té... A mi no m'agrada molt Microsoft ni Apple, ni no m'agraden molt les empreses grans, però s'ha de reconèixer que Microsoft ho ha fet molt bé amb la Xbox, perquè tu pots publicar jocs a la Xbox per provar els teus propis jocs. És a dir, no necessites res. Bueno, sí, necessites que et donin d'alta un servei, però... És molt fàcil, és molt fàcil. I pots dir que la teva consola de casa, la mateixa que has comprat, doncs sigui una consola de desenvolupament. I tu pots provar les coses a casa teva, que te van a Xbox, i si funciona i estàs content, publicar-ho per Xbox molt bé de preu i fins i tot gratuïtament. Així que imagina't. La filosofia és una miqueta diferent. Sí que és veritat que encara és romàntic. Hi ha una miqueta de romanticisme. Tots els desenvolupadors de videojocs tenen aquest romanticisme, saps? De voler publicar a una consola de Nintendo o a una consola de Sony, i per què no també a una consola de Microsoft, encara que ho tenim fàcil.
Val.
Saps? S'ha de prendre una miqueta de temps.
Xema, sí, tant.
Molt bé.
Per això, Rafa, vull que ho tornis a anunciar. Em sembla que ho vas dir, jo no, ara no recordo els dies, però faràs un curs de tot plegat, eh? Em sembla que 3-4 dies.
Sí, de fet, fa 3 dies, a la segona setmana d'octubre, el 16, 17 i 18, crec que és d'octubre, posar un enllaç, us mirar un enllaç, com sempre, si voleu, el poseu al tuit, de desenvolupament de jocs en Godot. Precisament Godot, de manera oberta, no pot exportar a Switch, o sigui, no puc publicar a Switch, però pots fer-ho parlant amb el que se'n diu un publisher. Un publisher és una empresa que tu li dones el teu joc i te'l publica a diferents plataformes. Li poses el seu segell, fa publicitat i coses així. Hi ha un publisher a Espanya que tu li dones el teu joc a Godot i tu, encara que no ho puguis fer de manera manual, perquè no tens accés a aquests secrets, com dic, de Nintendo o de Sony, doncs ells sí que els tenen i per tu fan tota l'adaptació que faci falta, perquè no, generalment no és donar i ja funciona, no? És a dir, no dones a executar i ja funciona perfecte, sinó que s'ha d'adaptar una miqueta, s'ha d'optimitzar, doncs ells ja t'ho fan i t'optimitzen. Així que si voleu aprendre a fer jocs, podeu vindre a aquest taller que faria de Godot el 16, 17 i 18, a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 9, són 4 hores, és un curs molt intensiu. L'única cosa que teniu que saber és una miqueta de programació, i si no sabeu programació, faré abans d'aquest taller, faré la setmana abans, publicaré la setmana abans, un petit vídeo sobre programació des de zero.
Boníssim.
Perquè tingueu com va el tema, no només a Godot, sinó en general, perquè però el bàsic de programació.
Boníssim. Escolta, Rafa, ens portaves també a uns videojocs, com sempre. Et sembla si els guardem per la setmana vinent?
Sí, que avui m'ha menjat, ja m'ha contat, era un tema bastant interessant.
No, ha estat molt interessant.
I sí, mira, la setmana que ve en parlarem de quatre jocs que precisament has escollit perquè són multiplataforma, és a dir, estan per totes les plataformes. Així que
perfectíssim.
Ja en parlarem.
Perfectíssim. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a Enti, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Ja sabeu que el podeu seguir amb l'usuari @rafalaguna amb dues os, que farà aquest curs intensiu durant aquests 3 dies d'octubre, 16, 17 i 18, sobre desenvolupament de videojocs en Godot. Estic aprenent, Rafa, estic aprenent encara.
Ja ho veig. No, perfecte.
I per qui encantat. No sàpiga programar com jo, doncs una setmana abans que oferirà precisament un vídeo per saber com comença a programar una miqueta les nocions bàsiques de programar. Rafa, un plaer. Gràcies a tu i a la teva comunitat, com sempre. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai. Ens veiem setmana que ve.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge 24 de setembre, a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical de la patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ens unim com cada any a l'activitat religiosa més important de les festes de la Mercè, amb la participació d'autoritats i de representants de la societat civil, la cultura i la pietat popular. Viu la missa pontifical de la Mercè aquest diumenge a 11:15 del matí a Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. La Girocleta, amb Olma Giró.
Trenta-dos minuts que passada la una del migdia. Anava a dir Girocleta, què tal? Bona tarda. És una mica això, no?
Sí, és una mica això.
Giró, què dius?
Bon dia, bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí. Anem fent, ja, recta final. Escolta, avui és una girocleta, ho dèiem al principi del programa,
diferent.
Una mica diferent, una mica especial. És gravada, ara escoltareu una entrevista, però tot té un perquè. Què passa?
No, anava a dir, de seguida ho expliques tot, tot plegat abans, però sí que és veritat que tenia una notícia per dir a aquesta hora, i és que, deixa'm dir aquesta informació, i després ja continuem amb la girocleta,
no?
I és que ha sortit el 6, correcte. El socialista Pedro Sánchez, que guanyaria les eleccions amb gairebé 2 punts d'avantatge del Partit Popular, segons aquest primer baròmetre del CIS, fet públic després de les eleccions del 23 de juliol, els socialistes obtindrien un 33,5% dels vots i el Partit Popular gairebé un 32%. Sumar es situaria com a tercera força i Vox com a quarta força. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 12 de setembre, quan el rei va encarregar a Feijóo tot just que intentés la investidura. Junts i Esquerra Republicana mantindrien un frec a frec amb un 1,7% dels vots, tot plegat, que ens ho explicaran els nostres companys d'informatius, amb Xavi Toscano al capdavant de l'Estel Migdia d'aquí uns minutets, però de moment la informació passava per aquí, la volíem dir. Ara sí.
Dit això. Expliquem l'entrevista d'avui. Escoltareu d'aquí uns minuts una entrevista gravada amb un sergent d'investigació de la comissaria de Sants-Montjuïc. Llavors, per què vaig anar a aquesta comissaria? Doncs perquè ara fa un temps vaig veure que al web dels Mossos hi ha un apartat que posa objectes recuperats i allà resulta que tenen fotografiades més de 400 joies robades.
Més de 400?
Més de 400. I que esperen que algú les reclami perquè la policia les pugui tornar. Si entreu al web, veureu que hi ha diferents categories, collarets, rellotges...
Si a mi em van robar una joia, jo puc trucar a comissaria dels Mossos i dir, escolta, que la meva joia era així, que la teniu.
Exactament.
Una mica objectes perduts, eh?
Ara,
però hem robat
una mica d'objectes perduts. Llavors, és una crida, perquè sí que és cert que és un tema que molta gent desconeix, que és el que la policia guarda. Joies que s'han robat, que molta gent ja dona per perdudes i mai truca a la porta o agafa el telèfon i truca a la comissaria per dir, ei, perdona, pot ser que tingueu una joia que sigui d'aquestes característiques? Normalment, si per exemple són joies robades que formen part d'una operació policial molt gran, d'un clan que han desmantellat, sí que és la mateixa policia que truca a la gent, però clar, hi ha altres robatoris, altres furs que passen així més detalladament, més a comptagotes, que la gent no reclama. Llavors, també fa una setmana, això de la web dels Mossos amb objectes recuperats coincidia amb una notícia que podíem llegir, que és que els Mossos havien desarticulat un conegut clan familiar que operava per tot Espanya i que estava especialitzat en estafar persones d'edat avançada, grans, sobretot dones, i ho feien amb la tècnica que es coneix com a tocomocho.
Val, per qui no ens ha escoltat abans, hem parlat a primera hora del programa, però per qui no... a segona hora del programa. Però per qui no ens ha escoltat abans, quan diem aquesta tècnica del tocomocho, ben bé a què ens referim?
Doncs és que et ve una persona al carrer, normalment disfressada, amb perruques o amb vestuari, es disfressen, i et demana ajuda. En aquest cas, aquest clan familiar que han desmantellat, el que feien era demanar ajuda per anar a cobrar un bitllet de loteria que havien guanyat i deien que no el trobaven, que sisplau que els ajudessin. Llavors, quan et ve la primera persona, al cap d'uns minuts, apareix una segona persona, munten un teatre, un show, que està tot supermesurat, però clar, tu et creus com a víctima...
No és la Fira Tàrrega, eh?
No. Val. Tu, com a víctima, et creus que arriba una altra persona que també està disposada a ajudar la persona que vol cobrar el bitllet de loteria, però, evidentment, es coneixen i són estafadors. Tu no ho saps. Llavors, com a mostra de confiança, per dir-ho d'alguna manera, t'obliguen a que els ensenyis o diners en efectiu o joies o algun objecte de valor per dir, ei, em vull assegurar que si m'acompanyes a cobrar un bitllet de loteria, després no em robaràs i no em faràs res. Mostra de confiança. Llavors, com que solen ser persones grans, que són confiades, doncs les pugen al cotxe inclús i arriba un moment que diuen, ai, parem un moment, sisplau, pots baixar a la farmàcia que em fa molt mal de cap i necessito, o que em surt sang, vés a demanar tal, qualsevol excusa, i agafen i els hi aprofiten per robar doncs el bols i tot el que tenien. Això és la tècnica del tocomocho i la que utilitzaven, en aquest cas, el clan familiar que van desmantellar ara fa unes setmanes, i aquest clan familiar va ser desmantellat per agents de la comissaria de Sants-Montjuïc. Llavors, tot conflueix en aquesta comissaria. Què passa? Que d'aquest clan van recuperar moltíssimes joies robades, algunes ja han estat tornades, d'altres encara estan entre les quatre parets de la comissaria de Sants-Montjuïc esperant a que algú la reclami. Per tant, des d'aquí fem una crida de, ei, escolteu, si us han robat, ja no només en el districte de Sants-Montjuïc, sinó en general podeu trucar a la comissaria del vostre barri, del vostre districte, de la vostra ciutat, pregunteu, perquè pot ser que hi hagi la vostra joia, i si no, agafeu el web, on també podeu anar buscant, és més entretingut, però també ho podríeu fer.
Estaria molt bé, no sé si passarà, però estaria molt bé que gràcies a aquest programa hi hagi gent que ens estigui escoltant ara mateix i digui, escolta, que jo crec que em van robar aquell collar, aquella pulsera, aquell anell, el que sigui, truqués a una comissaria i el recuperés.
Doncs estaria molt bé. Molt bé. I ja ho descobrireu a l'entrevista, però a mi el que em va quedar més és que no necessites haver fet una denúncia prèvia per intentar recuperar una joia. Jo em pensava que sí, de dir... T'entren a robar a casa, no? Et roben quadres, joies, aparells electrònics, televisions, mòbil, etc. A vegades potser no penses en, no sé, en una cadeneta que tenies al joier i ni tan sols caus en denunciar-ho i denuncies les altres coses. No fa falta. Ho descobrirem, ens ho explicarà el sergent d'investigació, però tu només has de demostrar-ho, ja sigui una foto o amb altres vies, que la joia és teva.
Clar, demostrar-ho sí, eh?
Demostrar-ho sí, o sigui, ara no sigueu tots uns il·luminats i digueu, ah, mira, diré que m'han robat aquesta joia que he vist a la web. No. Tenen molts recursos per saber que realment és teva, però que no fa falta tenir la denúncia prèvia. Dit això, per què és gravada l'entrevista que escoltareu? Doncs perquè, evidentment, com us podeu imaginar, entrar a una comissaria i que et deixin primer entrar, llavors que t'ensenyin les joies que han robat, doncs no és una cosa fàcil, no es pot fer cada dia, no podia ser en directe, és gravat. Pels més curiosos, com que és ràdio i no és televisió, sí que diem que si entreu a les xarxes socials d'aquest programa, de la caravana, veureu fotografies i vídeos de les joies robades com són. Si
no, la podrem veure?
Ho podrem veure, em van deixar fer fotografies, si no és ara ho penjaran d'aquí molt poc, perquè coincidirà amb l'hora. L'únic que sí que, perquè si no teniu xarxa social, perquè us imagineu, és un magatzem, no res de l'altre món, i està tot ple de bosses, i dintre les bosses, de plàstic, amb numerades, amb un retolador de color blau, segons el cas policial o el delicte, hi han les joies. Hi ha molts collarets, rellotges, hi ha una mica de tot, però perquè us en feu a la idea, bosses de plàstic, d'aquelles com de congelats petites o de posar una mica de fruits secs, i allà és on guarden les joies robades. I ara, si et sembla bé, Joan, tirem l'entrevista.
Som-hi.
Primer de tot, necessitaré que em diguis el nom i el càrrec.
El càrrec és el sergent d'investigació.
Nom, vols dir-lo?
Prefereixo que no.
Perfecte. Existeix una web de joies robades, que la gent pot accedir-hi. Si no és per la web, també es pot adreçar a la comissaria per intentar recuperar les joies.
Hi ha una web on es poden observar en detall les joies recuperades per part del cos de Mossos d'Esquadra i, a més, doncs, si hi ha alguna persona que hagi estat afectada per un delicte similar al que estem investigant, pot adreçar a la nostres dependències o trucar i així passarem les fotos de les joies que nosaltres hem recuperat en aquest cas.
Algú que li hagin robat una joia i que la vulgui recuperar, com pot demostrar que la joia és seva i, per tant, la pot recuperar?
A vegades és molt complicat això perquè la persona no pot tenir fotos de totes les seves joies. A vegades en un sopar, en un event, s'ha fet alguna fotografia on té aquesta joia que surt a la foto. Si ens aporta la fotografia, doncs ens és més fàcil rastrejar aquella joia. Si té manera d'aportar això, doncs perfecte. Si no hi ha manera d'aportar una fotografia, cap problema, perquè amb la descripció nosaltres també podem fer recerques. Per exemple, a l'anell amb la data de naixement, tal, podríem buscar-lo.
Tot això entenent que hi ha d'haver-hi denúncia prèvia, hi hagi una fotografia per recuperar la joia, no?
No és imprescindible. Hi ha gent que no ha denunciat un fet delictiu i que quan veu a premsa que hi ha una investigació sobre un fet concret o una manera d'operar concreta dels delinqüents, se n'adona de que aquesta persona també ha patit un fet similar i que possiblement els objectes de valor sostrets s'hagin recuperat. No cal que hi hagi denúncia, això ho podem fer a posteriori, no és imprescindible.
En aquest cas estem a la comissaria de Sants Montjuïc, llavors entenc que vosaltres teniu el propi magatzem de joies robades, sí. I parlant només de Sants Montjuïc, perquè entenc que és el que et correspon, de quantes joies estem parlant ara mateix que teniu al magatzem?
Comptabilitzades una per una no les tenim perquè són moltes, però estem parlant de 150...
Sobre la tipologia de les joies robades, què és el que més hi ha aquí a la comissaria?
Tenim una mica de tot, anells, penjolls, collarets, tenim de tot.
Deies que hi ha unes que no les teniu comptabilitzades una per una, però unes 150 joies. Clar, si ningú les reclama, quant de temps es pot quedar una joia en un magatzem d'una comissaria?
No hi ha un temps establert, sinó que nosaltres el que fem és enviar-li al jutjat aquestes joies. Vull dir, li donem al jutjat que porti la causa i allà estan per si en el futur algú doncs la reclama.
O sigui, passen les joies robades del magatzem de la comissaria al magatzem d'un jutjat. Fins infinit, és a dir, no hi ha un moment que diguis ens en desfem, o sigui, no se'n desfan. Aquelles joies mai es donen per perdudes.
Jo no m'atreviria a dir que mai, perquè els jutjats d'ells sí que se'n poden fer desfer, però passa molt temps.
Quina és la joia més antiga que teniu aquí al magatzem guardada? No la joia antiga de dies del 1800, sinó si la joia que porta més temps entre les parets aquí a la comissaria de Sants Montjuïc, aproximadament.
Complicat de dir-ho, però no crec que gaire, perquè nosaltres portem moltíssimes investigacions, no es poden acumular subjectes indefinidament, llavors nosaltres no crec que més d'un any, any i mig, estigui l'objecte a les nostres dependències. Ja es tramita cap al jutjat un cop ja no s'ha trobat la manera de localitzar la víctima.
Ha canviat el que roba, és a dir, si hi ha algun objecte que abans no robava que ara roba més, si abans es robava més rellotges i ara és més cadena.
Clar, el que sí que veiem és que com la gent no porta tants diners en efectiu, busquen joies perquè el preu de l'or doncs sol ser elevat i això li dona molt rendiment. Mòbil, rellotge i collarets són els que es roben més.
Per un lladre, evidentment desconeixent-ho moltíssim, robar joies és fàcil? És fàcil que no t'enganxin?
Home, les joies, el rastre que deixen, doncs generalment no permet rastrejar-les amb molta facilitat. Per què? Doncs perquè no porten el nom posat, no porten habitualment, Evidentment hi ha joies que porten el nom posat perquè porten, pues és una aliança de casament i porten nom i cognoms, però imagini's, doncs un collaret llis, allò rastrejar-lo és molt complicat, molt complicat.
Jo soc de Sants i agafo tren metro cada dia, des de fa anys, i sí que és veritat que he notat com un sentit més d'inseguretat, que hi ha més robatoris, i heu vist un canvi, per exemple, parlant de la joia,
joies, que s'han robat moltes més joies en els últims anys.
A l'estació de Sants, a l'exterior i a la part de la planta principal, allò, el que passi allà, sí que ho portem nosaltres. El que passa allà, a sota, a les escales, ho porta aquella altra comissaria. Nosaltres, jo no he vist un augment significatiu en aquella zona. Sí que, evidentment, si mirem números, doncs des de la pandèmia tot va estar molt més aturat, doncs clar, ha tornat a pujar a nivells prepandèmia, sí, sí.
Ja, per anar acabant, al magatzem de joies robades aquí només hi ha joies o també hi ha mòbils o altres objectes sostrets?
No, clar, aquí tot el que nosaltres anem recuperant de les nostres investigacions està físicament en aquesta comissaria, sí.
I llavors, l'única web existent on tu pots cercar, tot i que després és més fàcil venir a la comissaria, però l'única web possible que tu pots buscar és de joies robades, no?
Exacte, sí. No hi ha una on surtin les motxilles, on surtin carteres, on surtin mòbils, això no.
I l'última pregunta, en aquest cas no és una pregunta, és si una petició. Com sergent d'investigació, amb aquest càrrec, una crida a la ciutadania, és a dir, que els diries a la ciutadania, què els hi recomanaries?
Sí, en referència exclusivament al tema del modus operandi del tocomocho, sense cap mena de dubte, si una persona ha patit un fet delictiu d'aquesta tipologia, el que jo li recomano és que se'n vagi a la comissaria més propera i, si ja ha posat una denúncia amb el número de la seva denúncia, faci una consulta per saber si s'ha recuperat alguna cosa. Si encara no té denúncia, no hi ha cap problema, la pot posar i fer una consulta a partir de la denúncia que ha posat.
Moltíssimes gràcies.
Escolta, molt ben explicat això, pel sergent.
I tant de bo algú recuperi alguna joia robada.
Sisplau, ja ho sabeu, que si heu patit algun robatori d'alguna joia, o sospiteu, només amb la sospita, a vegades ja n'hi ha prou. Truqueu a la comissaria de Mossos d'Esquadra més propera que tingueu, a casa vostra, i escolta'm, ho comuniqueu, i potser hi ha sort i recupereu aquella joia que segurament no té tan valor monetari
econòmic,
com
sinó
pugui ser sentimental.
Evidentment, sí.
Olva Giró, gràcies, eh?
Fins demà.
Res, fem una petita, petita, petita pausa publicitària i de seguida iniciem el Bona Vesprada.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic
tot
és el
primer
que
crida, clar, no?
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio il·lustrada. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona Vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Hola, 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 hola. Espera't, perquè m'he posat els auriculars aquests que no van, només va una orella.
Espera't, tots connectats a l'altre aparato.
Perquè jo sóc una persona que va amb bolso, perquè la gent...
Sí, és veritat.
Bolso tipus Indiana Jones. És una...
Sí, no, és un bolso.
Si és un bolso, com ho denominaries, això?
Una mena de rinyonera.
Com que rinyonera?
Sí,
és una rinyonera penjable.
Una bandolera.
Ara.
No em sortia.
Bandolera encara compro Curro Jiménez, de l'estudiant, això li agrada molt,
sí.
A Xavi Aguilar, etc. Però me la trec perquè se m'estava fent
val.
Això és molt important, que es digui.
Sí. Núria Ros, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira qui tenim aquí.
Hola. Qui és? Presenta'l.
Sí, home, sí. Albert Feixas, estudiant en pràctiques d'aquest programa. Què tal? Com estàs?
Què tal? Com esteu? Jo estic estupendo.
Sí?
Fantàsticament bé.
Escolta, com vas aquesta setmana? És la primera, oi?
Sí. Primera setmana.
Què?
A tope.
A tope?
A tope de feina.
Ja a tope, directe.
Com una esponja.
T'estem explotant.
Bob Esponja total.
M'encanta el concepte esponja, eh?
És el nostre Bob Esponja particular.
I jo, Patricio.
Sí.
Cadascú lo seu. Rafa, com comencem això?
Doncs mira, portava coses, però jo crec que podem anar directament a les notícies, no?
Sí?
Sí, ja em reservo coses per demà.
Doncs vinga.
Perquè no... Perquè són
feina feta no fa d'estorc.
Són atemporals.
Eh?
Són atemporals. Oh. Ai, espera, que ara m'estic escoltant. Ara no? Ara sí?
Rafa,
ara
estarem
no.
Així 10 minuts o no?
No, és que no m'escolto res.
Va, Rafael, que no passa res, pots tirar sense escoltar-te.
Veuràs que ara et sents
ara.
Bé.
Sí, això
no?
Va bé, eh?
Ara
jo no m'escolto bé.
Ara.
T'he tocat alguna cosa.
No passa res, no passa res.
Sí? Tots bé?
Bueno,
tots...
Tot
no, ara jo...
Espera't, que ara no m'escolto.
Però què està passant?
Tot està fallant.
Ara, bueno, ja està, ja està.
No passa
ja està,
perquè
ja
després quan vingui la raga ja s'abanyarà, saps?
Ara.
Sí, ens queden 10 minuts.
Què?
En 11 minuts arrenca El Toscano amb la informació veraç, contrastada i profunda.
Profunda, eh?
Profunda.
Nuestra garganta profunda.
La informació profunda con Xavi Toscano. Però nosaltres anem cap a l'Estel Migdiada.
Vinga, va, doncs comencem per aquesta notícia, perquè el Partit Popular manté el boicot als auriculars en el ple que aprova el Parlament del Català al Congrés.
Posteriorment, fons del partit han aclarit que no es tracta d'un boicot, és que són auriculars de marca blanca i les nostres orelles estan acostumades als iPods. Si us plau, traducció d'idiomes de províncies, sí, però amb elegància.
I Pedro Sánchez ha parlat des de Nova York sobre l'amnistia.
Literalment ha dit, seré coherent i amb això ja dic molt. El president espanyol s'ha deixat obert el micròfon i hem pogut captar el posterior a aquesta declaració. Aquest és el propi Sánchez.
Ai, Déu meu, segueix així, em sembla, eh?
Sánchez, seré coherent.
Sí, sí, sí. No, no, aquesta hora podem connectar en directe amb Pedro Sánchez?
És en directe.
Ara, mira, mira, segueix igual.
Porta des de les 7 del matí.
Sí, 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 sí.
En fi.
Ai, anem a més coses, va.
L'impost sobre les grans fortunes recapta 623 milions d'euros, la major part, oh, sorpresa, a Madrid.
Segons testimonis presencials, quan els agents d'Hisenda van anar a la casa de Florentino Pérez per la recaptació, ell va dissimular amb unes ulleres amb nas postís i bigoti, fingint un estrany accent entre andalús i canari. Florentino? No, no, yo soy el portero.
¡Home! ¡Home!
És l'escola Núñez.
Sí.
Per la seva part, Amancio Ortega els hi va donar el doble del que demanaven en plan propina. Esto pa vosotros, pa que os hagáis un bocata.
Amb les declaracions de José Luis Izuel.
Izuel.
Sí, eh? Ara. President dels hostalers, han aixecat polseguera. Sabem llegir, eh? I el dirigent s'ha vist obligat a demanar disculpes pel que ha qualificat de broma inadequada.
Recordem que el bo de José Luis va dir que tota la vida els hostalers havien treballat en mitja jornada de 12 a 12. Per la seva part, la Casa Reial ha fet un comunicat per informar que el rei ha patit un microinfart en escoltar la notícia, però que l'han pogut calmar dient que no, que no, que ja, que ja, que ja.
I The District s'afarta de les protestes a Barcelona i prepara les maletes cap a Màlaga.
Indignació total en els participants, excepte en un, que després de rebre les pintures per part dels manifestants, ha vist la llum, s'ha deixat una barba llarga, s'ha posat unes flors de manzanilla i ha marxat cap a la Barceloneta amb una guitarra i una maleta plena de somnis.
I en plan econòmic, el Corte Inglés traspassa Carrefour 47 botigues de Supercor per 60 milions.
Astrofísics europeus han comunicat que han sentit una perturbació en la fuerza en el moment en què Carrefour s'ha creat la targeta client del Corte Inglés per poder pagar en còmodos plazos.
Va bé a vegades, aquesta targeta.
Els graduats doctorats i màsters...
És una trampa, eh?
Sí, sí, sí. Deia, els graduats doctorats i màsters han guanyat estabilitat laboral els últims 3 anys i el 64% ja té un contracte fix, segons l'última enquesta de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari.
Us explicava la Núria Rosa aquest matí, més o menys. Mentrestant, no? Has parlat d'això, més o menys?
Sí, sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Mentre... No, perquè fa tant de temps...
Fa 10 anys.
Se'n va borrant de la ment. Mentrestant, un altre estudi revela que les professions que més calés guanyen són tiktokers i el fontaner que ve a casa per dir-te que la caldera no té remei i que s'ha de canviar.
Neuralink, fundada per Elon Musk, cobra la inscripció per fer proves dels seus implants cerebrals en humans.
Dani Carvajal s'ha presentat als càstings i per part de l'empresa li han dit no nos llame, ya le llamaremos.
I en plana cultural, desxifrat el missatge verinós de Shakira, el seu exsogre, el pare de Piqué, a la seva nova cançó, El Jefe.
Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. El missatge ha estat transcrit per un grup format per dos experts en criptoescriptura de la branca del sànscrit. Alguna cosa nos hemos inventado, han declarado los científicos.
I nou rècord mundial de l'home de les aigües. 24 hores nedant a una micropiscina.
El nadador ho ha fet Sí, sí, una micropiscina, 24. El nadador ho ha fet amb la dificultat afegida que a la seva micropiscina hi estaven Pilar Rahola i Jordi Cuixart prenent cava i explicant anècdotes independentistes.
I fins aquí la informació general. Anem als esports! En plan esportiva, tot apunta que la nova seleccionadora Marta Tomé caurà després els dos propers compromisos de la selecció espanyola.
Per la seva part, Jorge Vilda li ha fet arribar un missatge de suport dient que amb el finiquito, la quitança, en català correcte, passa'l, no es viu malament.
I Xavi desvela la confessió a cau d'orella davant Bommel durant el partit de Champions del dimarts.
Van Bommel, que és un home que ja per se té anys. Van
sí,
Bommel.
Sí, és amb el nom.
Ha estat el propi Xavi qui ha revelat que senzillament li ha demanat quina era la marca de gomina que feia servir l'holandès perquè literalment li flipava el toc que li donava Van Bommel. Li ha dit que fins Terrassa no arriba la seva marca.
I dit això, l'entrevista. I us ho hem explicat fa poques hores al president Pedro Sánchez. El tenim a Nova York. Sánchez ha parlat a la ONU de l'emergència climàtica i ha remarcat que Espanya aportarà gairebé 300 milions d'euros per als països amb menys recursos, tot plegat en un discurs, la matinada d'aquest dimecres, en què ha alertat la comunitat internacional d'una crisi de confiança cap a les institucions, diu, per una onada extremista que posa en perill la defensa de la democràcia, els drets fonamentals, la igualtat i la justícia social. Per explicar-nos com ha anat aquest discurs i la visita de Sánchez, ja podem contactar amb el periodista del Times que ha seguit la visita. Ell és ni més ni menys que John McDonald King Kentucky. Buenas tardes para mí, buenos días para ti, John.
Good morning. Buenos días, dígame.
Le iba a hacer la entrevista en inglés, pero veo que entiende el castellano, John.
No, perfectamente. Piensa que aquí han llegado Jordi Alba y Busquets, y claro, dices cosas muy interesantes y nos hemos puesto las pilas con el castellano.
Mira, fíjese.
Jordi Alba y Busquets.
Fíjese. Perfecto. ¿Qué nos puede destacar de la visita de Pedro Sánchez a la ONU?
Pues que gana muchísimo de cerca el ladrón, es guapo, elegante, un cutis estupendo. Yo le haría algo en el peinado porque es un poco clásico, pero vaya.
Plata tiene,
es un seductor.
Ya. Pero señor McDonald King Kentucky, apellidos más cortos no podía tener, ¿verdad? No, bueno, a lo que íbamos. Sobre todo nos interesa su discurso. No sé qué nos puede destacar del discurso de Pedro Sánchez.
Pues muy bien pronunciado, tiene muy buena dicción y con palabras muy de tío listo, ¿eh? Palabras complicadas para decir, ojo, que yo soy un tío listo, ¿eh? Ha dicho incluso psiconeuroendocrinólogo. Tiene que ser muy listo eso, ¿eh? Listísimo.
Ya, pero vaya, sobre todo nos interesa el contenido de lo que ha dicho, ¿no?
Hombre, pues palabras en inglés. Si estás en la ONU y sales allí, pues dices cosas en inglés.
Ya, bien, ¿cómo le fue mantener que toma? Pero ha hablado de cambio climático, por ejemplo, ¿no?
¿Cambio climático? No, yo creo que está bien de temperatura. No ha pedido que baje el aire ni nada, ¿no?
Ya. No. Me refiero a lo que está pasando con el planeta.
Los premios Planeta. No, pero era el lugar. Claro, aquí en la ONU no tienen ni idea del premio Planeta ni nada,
ya.
Ya. De allí, de España.
En fin, señor John McDonald King Kentucky, es periodista del Time i ens ha ajudat a no entendre res, de fet a no entendre millor la visita de Pedro Sánchez a la ONU. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, buenas noches para usted, buen fin de semana para mí.
Sí, buen fin de semana para todo el mundo. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Adiós, goodbye, Lenin.
Goodbye Lenin, ens ha dit, que és una gran pel·lícula, per cert.
Quina connexió, eh?
Sí, sí.
Això...
No, brutal,
casa, eh? Es deixa els quartos, amb les connexions.
Sí, sí. John McDonald. Semblava
que estava aquí al costat, en l'estudi 2.
No, però no.
Però no, estava a Nova York matinant molt.
És evidentíssim que no. En fi, va, que ens queda un minut de programa, per tant, només ens queda dir que ho deixem aquí, que s'hi posa tot l'equip d'informatius amb Xavi Toscano al capdavant de l'Estel Migdia. Ara sí, la informació veres i contrastada. I que hi tornem demà, darrer dia de la setmana, a partir de les 8 del matí. Adéu-siau, que vagi molt bé la tarda.